Al migdia, al Mirall, Cope Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Salvador Busquets ha estat nomenat aquest dijous nou president de Càritas Catalunya en substitució de Francesc Roig, que ha complert ja dos mandats. El bisbe auxiliar de Barcelona, Javier Vilanova, responsable de Càritas a la Tarraconense per delegació del cardenal Joan Josep Omella, ho comunicava oficialment davant de l'Assemblea General a Solsona. Des de l'any 2015, l'entitat es troba en un treball permanent de coordinació, d'establiment de mecanismes de solidaritat entre les 10 diòcesis amb seu a Catalunya i, en definitiva, de servei al desenvolupament i la justícia social. Càritas Catalunya, com a coordinació de les 10 diocesanes, aleshores encara 8, es va crear l'any 1992. Ha tingut diversos presidents, Carme Borbonès, aquests últims anys Francesc Roig i ara Salvador Busquets, que als seus 66 anys arriba a l'entitat interdiocesana després d'haver dirigit 9 anys Càritas Diocesana de Barcelona, concretament entre el 2014 i el 2023. Té una gran experiència en acció social, des de la seva vinculació, per exemple, a Arrels Fundació i també a les entitats socials de la Companyia de Jesús a Catalunya, entre moltes altres. Des d'aquí la nostra felicitació a Salvador Busquets i Vila. Estem segurs que sortirà guanyant el compromís caritatiu de l'Església, des de la boníssima consideració, evidentment, als seus predecessors. L'Església està d'enhorabona també per l'existència d'aquest gran organisme que és Càritas Catalunya. Avui a la taula de testimonis, d'una banda, presentarem la 19a Jornada Sant Jordi, que es fa demà dissabte a l'Hotel Alimara de Barcelona. És una iniciativa del grup Sant Jordi de Promoció i Defensa dels Drets Humans, fundat en el seu moment, ja fa moltes dècades, pel bisbe Joan Carrera. I també una altra proposta que us farem és la d'un llibre del periodista Daniel Arasa, El amor de mi vida ha sido tú, reflexions a partir dels seus 55 anys de matrimoni, un treball editat per Carena. Això amb la música d'inspiració cristiana i un petit resum de notícies us acompanyarà fins que siguin gairebé les dues, aquí a COPE Catalunya i Andorra, al 783 de l'Ona Mitja. Salutacions al Sergio López a les vies de so, de la Montse Roset a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem. Obrim ja la taula de testimonis. Se celebra aquest dissabte la 19a edició de la Jornada de Sant Jordi, programada a l'Hotel Alimara a partir de 9:45 del matí a Barcelona, amb el títol Gratuïtat i alegria. Hi ha dos ponents de sessions fortes sobre el contingut de la trobada, Maria Claustra Soler, doctora en teologia i professora de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona, i José Cristo Rey García Paredes, claretià i catedràtic de teologia, entre altres tasques. Una taula rodona, el dinar de germanor i altres moments es viuran en aquesta jornada. A més, també presentarem un llibre, El amor de mi vida ha sido tú, segurament us recorda el títol d'una cançó, però és el testimoni personal amb reflexions i vivències de Daniel Arasa, periodista i historiador, després de 55 anys de matrimoni. Ens acompanyarà també per parlar-nos d'aquest tema, com també un dels organitzadors de la Jornada de Sant Jordi, el periodista Marcelí Joan. De fet, els tenim tots dos ja aquí a l'estudi de COPE Catalunya. Marcelí Joan, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, Ignasi.
Bé, ens pot explicar per començar què és la Jornada de Sant Jordi, que es fa des de fa ja gairebé dues dècades, al novembre?
La Jornada de Sant Jordi és una iniciativa del bisbe Carrera, que va creure amb molt d'encert que ens havíem de plegar per reflexionar, per aprofundir, per intercanviar i per crear xarxa els cristians de Catalunya, tant laics com religiosos, religioses i capellans, i també bisbes, però també amb cristians rellevants de fora de Catalunya. Aleshores, la primera jornada va començar el 2005, els dos ponents van ser les dues grans figures, el bisbe Setién i el bisbe Carrera, i Enguany, d'aquí 3 dies, doncs, celebrem la número 19, la 19a edició, a l'espera doncs, de l'any que ve de fer la 20a. Com has dit molt bé, el títol d'aquest any és Gratuïtat i Alegria. El títol de fons ens el dona sempre el nostre filòsof de capçalera o de referència que forma part del grup Sant Jordi, Josep Maria Esquirol, i ell va creure que aquest tema de la gratuïtat i alegria doncs, tenia sentit. Deixa'm llegir només dues frases perquè l'oient es pugui situar. Agraïm sobretot la gratuïtat. Donem gràcies a la gràcia, per la gràcia i amon. Per la gràcia som aquí.
Fantàstic. Ara continuarem parlant de la jornada de Sant Jordi aquest dissabte, demà, a partir de 9:45 del matí. Tenim també, i el saludem mentrestant, Daniel Arasa, periodista, també bon amic igual que Marcelí Joan d'aquesta casa, historiador, i amb 55 anys d'amor conjugal, com diu el sotstítol d'aquest llibre del qual parlem avui. Senyor Daniel Arasa, benvingut sempre. Bona tarda.
Bona tarda.
Bé, aquest títol, El amor de mi vida ha sido tú, no haurà pensat vostè en aquell famós cantautor valencià?
No. El que passa que després vaig donar compte que hi havia la cançó, però sí. De totes formes, com que és un lema, diem-hi, universal...
El pot fer seu qualsevol home,
exacte,
o qualsevol dona.
Exacte, no és una qüestió d'exclusivitat, diguem-ne. No?
Sí. Què planteja com a reflexions que hagi considerat vostè que es poden fer des de la seva llibertat personal públiques, no? Aquesta dimensió pública també de l'amor íntim del matrimoni.
Bueno, en primer lloc, jo enllaçaria amb el que parlava Marcelí Joan, en sí. El sentit de la gratuïtat. És a dir, la felicitat, i en, cas, en general, però en concret el matrimoni, ha estat feta en dedicar-se, entregar-se pels altres. O sigui, la felicitat no està en centrar-se en un mateix, sinó en abocar-se als altres. En el cas del matrimoni, de forma especial, en l'altra persona del matrimoni. I, per tant, el desig de fer feliç a l'altra persona és el que ens farà feliç a cadascun de nosaltres. D'alguna forma, això està present en tot el llibre, perquè és que amor de mi decido tu, perquè vol dir que com poder ajudar a les famílies, els matrimonis en concret, en veure com poden fer que el seu matrimoni sigui... tinc un bon resultat, es pugui dir, no? Perquè, al fi i al cap, el matrimoni és l'aventura més important de la major part de gent en la història de la seva vida. Uh-huh. I, per tant, si això surt bé, val la pena. Per tant, vol intentar ajudar les famílies, els matrimonis, a tirar endavant.
Sí, perquè es dona molta importància a l'enamorament, que passa sobretot a l'inici, pot passar en altres moments, però clar, aquest enamorament, que és una sensació personal, de gust personal, s'ha de projectar a l'altre, no? Has de donar-te a l'altre, fins i tot sacrificant de vegades aquest enamorament.
Efectivament, l'enamorament és una cosa molt bona, evidentment, però és el principi. I qui pensa que només es basa en l'enamorament no funcionarà, i la prova és que tants matrimonis peten precisament perquè ho basen tot en l'emoció de l'enamorament.
Ja no sento el mateix, no?
Exacte.
Es diu a vegades.
És que ja no sento, no? És que l'amor és sobretot voler estimar. Querer, diguem en castellà,
sí,
no?
Sí.
Perquè és que l'enamorament passa tothom, per tant, el que fa és posar-hi cada dia un ingredient. Mira, l'enamorament, jo diria una cosa, està sobrevalorat en la societat aquesta. És a dir, és fonamental com a punt d'entrada, d'il·lusió, però que després, si això es queda aquí, pràcticament ens en trobem en això, de que al final els matrimonis, o molts matrimonis, peten perquè ho passen tot el sentiment. I no hi ha res més voluble que el sentiment. Avui en dia, en un moment, tens una il·lusió i tal, i al cap de 2 hores ja no la tens, o una setmana després no la tens. Per tant, hi ha que posar-ho sobre bases més fortes, i la base és l'intent d'estimar i d'entregar-se.
Daniel Arasa parla de molts temes en aquest llibre, per exemple, del perdó, de la necessitat d'estimar l'altre amb els seus defectes, de les relacions sexuals, dels fills i els nets, no? Per exemple, vostès amb 55 anys de matrimoni doncs ja han vist néixer i créixer alguns nets.
Oye, tenim 10 nets,
10 nets, és sí, important. Sí.
Una cosa aquesta, jo diria que també un aspecte ja que estem en un àmbit que segurament senten cristians, jo diria que el matrimoni ha de ser un matrimoni obert, no com la gent pensa obert, que entén que campi qui pugui.
Una relació oberta.
Campi qui pugui, no. Sinó que obert, en primer lloc, a Déu. O sigui, és una cosa a tres, no és només a dos, sinó a tres, que posant a Déu al mig, també, no? D'un costat, això. Per altra banda, aquest sentit obert de donar pas, per exemple, que els amics dels fills puguen venir per casa, de que hi hagi relació, de que no sigui una cosa, diguem-hi, una muralla, que pensi que es pot una muralla de tancament. No, oberta, i que, per tant, permet que tinguis una gran relació amb molta gent i aportar aquesta alegria del matrimoni, aquesta vida, aportar-ho a altres.
Allò de les portes obertes que diu el Papa Francesc de les esglésies, no?
Exacte.
Doncs l'església domèstica, que és la família, també pot estar oberta. Tornem al tema de la jornada de Sant Jordi, després després recuperarem el llibre. Avui amb els dos membres de la nostra taula de luxe, podem dir, els periodistes Daniel Arasa i Marcelí Joan. Senyor Marcelí Joan, quin significat té aquest títol, Gratuïtat i alegria, que ara comentava també Daniel Arasa? Ha llegit una frase molt, molt reveladora, no?, del que es vol tractar.
El significat és que la gratuïtat i l'alegria són dos elements indispensables, essencials, del seguiment de Jesucrist, del ser cristià i de l'Evangeli. Sense gratuïtat, moltes vegades, no hi pot haver generositat ni lliurament als altres, i també en part el que explicava ara l'amic Daniel, i l'alegria doncs també hauria de ser una de les característiques, allò del típic de l'Evangeli, veieu com s'estimen, doncs veieu com estan sempre contents i no tristos ni sempre amb cara de pomes agres. Jo vull destacar alguns aspectes que algun d'ells no estava posat en el programa inicial, i és que volem ser sensibles també als fets gravíssims, a les desgràcies gravíssimes que han ocorregut al País Valencià, i per això el grup cristià del dissabte, que és un grup que té molta tradició al País Valencià de cristians oberts, doncs el seu responsable, Vicent Francesc Starlich, ens farà un testimoni personal de com han viscut els cristians de València aquests fets. A més, tres persones del Gemesí, que hi havien vingut altres anys aquesta edició, no poden venir perquè ni tenen cotxe ni tenen manera de desplaçar-se ni cap al tren. Aquest és el primer element. El segon és que la pregària inicial la farà Peyo Sánchez, el rector de Santa Anna i director i promotor del famós Hospital de Campanya, sobre el 35è aniversari de l'assassinat del bisbe Òscar Arnulfo Romero. I per últim, el tercer element que també volia destacar és que a la inauguració hi haurà, serà presidida pel cardenal Lluís Martínez Sistac, i la cloenda pel bisbe auxiliar de Barcelona, David Abadías.
Per tant, molt bé. Què s'espera, a banda d'aquestes qüestions importants, no?, de diversitat i de comunió eclesial, què s'espera de les ponències, no?, la de Claustre Soler i la de José Cristo Rey García Paredes?
Bàsicament, una ponència és un text doncs, que està molt bé escoltar-lo, si pots, en directe, en primera persona, en primera instància, però després també t'ajuda a reflexionar. Estem construint la pàgina web. La tribuna Joan Carrera, que no és el que ens aplega avui, però que també som els mateixos els qui l'organitzem, que ja anem per la novena edició, doncs sí que intentem, i aquí ja tenim acabada la pàgina web, doncs penjar, disposar en obert de les ponències, si es fan en francès, en italià, o bé la traducció sempre al català. Les ponències són una bona eina per reflexionar durant i després l'esdeveniment, en aquest cas la jornada. Hi ha persones que ens diuen, i això no ho graveu? Doncs bé, no, la tribuna sí, la jornada de Sant Jordi no, perquè és una despesa extraordinària o addicional, però sí que intentem doncs, poder difondre, en aquest cas, les dues ponències, dels dos ponents d'aquest dissabte.
Després hi haurà un diàleg obert. Què aporta aquest diàleg obert que es fa després? També que cadascú pugui dir-hi la seva, no?
Bé, el diàleg obert seria el moment en què qualsevol participant, aquest any doncs, tenim 125-130 inscrits, doncs pugui dir la seva, ja sigui en forma de pregunta curta, els dos ponents d'una qüestió que no ha entès o que voldria que desenvolupés més o que no hi estava massa d'acord, o bé una reflexió personal, també ha de ser curta, perquè si no fem discursos quan s'obre el micròfon a la sala. És un moment, jo crec que molt important, perquè ens ajuda a conèixer-nos més, i sobretot el gran objectiu d'aquestes jornades, i com he dit abans, iniciativa del bisbe Carrera, una gran intuïció, que és crear xarxa i teixir complicitats.
Doncs això és aquest dissabte, des de 2:15 del matí, amb les inscripcions naturalment tancades ja a només poques hores que comenci, però hem de dir que això doncs, després té repercussió en una entitat, el grup Sant Jordi de Promoció i Defensa dels Drets Humans, que de fet va néixer fa molts anys. La jornada és de la 19a edició, l'any que ve complirà 20 anys, va començar el 2005, però quin és l'origen del grup Sant Jordi el seu dia a dia, vaja?
El grup Sant Jordi va ser fundat per Joan Carrera, mossèn.
Encara no bisbe, exacte.
Als anys 60, a finals dels 60, en ple franquisme, amb dues grans finalitats, que crec que són de plena vigència i actualitat. Una, la defensa del català. Eren moments difícils, ara també ho són, l'ús social del català està baixant, també a l'Església, i dos, la defensa dels drets humans. En aquell moment hi havia una dictadura, i per tant Carrera i altres persones, des de la Vicaria de Solidaritat i des de Pastoral Obrera, es dedicaven a ajudar els presos, ja sigui amb aliments, amb diners, o sobretot a les famílies. Per tant, va tenir aquest doble vessant, aquesta doble finalitat, que li va comportar una persecució real i física al Carrera. Vull dir, va tenir agressions pel carrer per part dels ultres del moment.
Per tant, un origen en ple franquisme, la situació ha canviat, hi ha motius també encara de preocupació, però evidentment no vivim ara els temps del franquisme. Aquesta jornada de Sant Jordi, 19a edició, es fa a l'hotel Alimara, i ja que s'ha referit, per tancar el tema, senyor Marcel·lí Joan, a tot el que és la tribuna Joan Carrera, que ja ha fet 9 edicions, què ens destacaria i què ens anunciaria, no?, sobre la propera edició?
Bé, aviam, els 9 ponents han estat realment molt bons, des del primer que va inaugurar el cardenal arquebisbe de Rabat, Cristóbal López, que parla perfectament català i que va ser un capellà doncs, que va tenir molta relació amb el bisbe Carrera, fins l'últim, l'arquebisbe company i germà de Cristóbal, que és Jean-Paul Besco, arquebisbe d'Alger, i que d'aquí 3 setmanes serà creat cardenal juntament amb altres, amb 20 eclesiàstics més. Què puc anunciar? Doncs la propera tribuna. La propera tribuna serà el 20 de març de l'any que ve, i la convidada és la religiosa claretiana Yolanta Kafka, que té aquest cognom doncs, bastant conegut, parla perfectament castellà i ha estat la superiora general de totes les superiores del món, també la superiora general de les claretianes, i ara és la superiora europea de les claretianes. I vindrà expressament des de Madrid o des de Roma per participar amb nosaltres el 20 de març.
Invitem els oients, si volen, a buscar Tribuna Joan Carrera, es troba fàcilment en internet, i allà poden inscriure's per a aquest dinar col·loqui. És un dinar col·loqui en un restaurant de Barcelona, i desitgem també llarga vida aquesta iniciativa que ajuda molts cristians inquiets a reflexionar, i molta gent de bona voluntat. I ja en el tram final del nostre col·loqui d'avui, aquí al Mirall, volem explorar una mica més aquest llibre editat per Ediciones Carena, El amor de mi vida has sido tú. Quin itinerari vostè ha seguit per explicar aquesta vivència personal? Clar, no es poden explicar els 55 anys, no. Algunes coses doncs, potser no són tan importants.
No, això és una conseqüència de que al complir els 50 anys vaig fer un llibre, també la meva dona, llavors hi havia molt
d'evidència
personal. Es titulava A les 9 en la luna. Uh-huh. Llavors vaig pensar, allí hi havia especialment l'itinerari personal o familiar, vaja. I allò va tindre un resultat de que molts matrimonis van dir això ens ha servit de molt, o sigui, perquè la idea inicial era fer-lo a nivell de família i d'amics, res més, un llibre d'autoedició, diguem, i pensava que seria, que després no va ser així, sinó que va tenir diverses edicions. Però vaig pensar, al 55, ara tornaré a fer la reflexió, però ampliant més el panorama. En tant, hi ha aspectes personals, evidentment, però també hi ha molt del que és reflexions sobre la vida matrimonial. Pensant que no és només la de quan un comença, que molt sovint hi ha molts llibres, moltes coses sobre la vida matrimonial, en el sentit de relacions durant la primera etapa de la vida matrimonial, quan hi ha fills petits i tal, no? Pensant això, quan diu, no, ja comporten 20, 30, 40, 50 anys de matrimoni, i com mantenir l'amor i com viure això en intensitat. I enllaçant, potser, com el que deia ara Marcelí, el tema de l'alegria. Un aspecte fonamental del matrimoni és l'alegria, i que això pot contagiar també els altres. O sigui, si un diu no, a vegades es diu, mira, doncs quins fills més macos que tenen, i diu, sí, però hem patit molt, hem lluitat molt per tirar-los endavant. No, home, no. El que ha de dir, endavant, contents d'això i contents d'aquesta entrega que hem tingut, i contents també d'haver tirat uns fills endavant i que podem fer molt per nosaltres mateixos i pels demés.
I tot això des de la imperfecció humana.
Totalment.
Sí, tracta molts temes de detall, no? Des dels riscos d'infidelitat fins a la llibertat interior, És a dir, que aquí pot ajudar moltes persones, fins i tot abans de casar-se, no? Llegir aquest llibre.
Per exemple, aquest tema de riscos d'infidelitat. Per exemple, una cosa que tothom ha tindre, quan són nòvios, quan són casats i quan tenen, quan porten 50 anys de matrimoni, és que, per exemple, les relacions d'una persona amb persones de l'altre sexe ha de tenir una cautela, unes cauteles. O sigui, no vol dir...
No vol dir que no puguis parlar-hi, òbviament, o treballar
junts. I amistat, etc. Però no comptar determinades intimitats a una persona que no li correspon. Per què? Perquè això pot derivar en situacions que, diguem, com el cor humà és molt dèbil, i podem dir que crea unes amistats, unes relacions que poden dificultar les nostres pròpies. O, per exemple, no criticar mai el nostre cònjuge, qui sigui, davant d'altres persones. No tenim per què criticar
això. Això és difícil de complir,
però... Per exemple, que és molt freqüent, és que la meva dona no sé què... No.
Sobretot entre amigues o entre amics de amics, confiança, això, no?
Exacte.
Criticar el marit o criticar la dona és un clàssic.
És molt, els homes a vegades ho fem una mica obert, les dones més entre les converses entre elles, no? Però això no s'ha de fer mai, eh? Per exemple, aquest tipus de coses. O relacions matrimonials, inclús sexuals, en diverses etapes de la vida, que són variades. Uh-huh. Tracta tot aquest tipus de temes que poden ser útils.
I quina conclusió a nivell cristià donaria? Allò que, si pogués escriure, de fet ja ho diu una mica en l'últim capítol, però si hagués de fer com una conclusió en una frase, què diria? No? El matrimoni cristià, evidentment, és un plus d'una institució que és anterior al cristianisme,
sí,
certament.
Totalment. El cristianisme el que va fer és fer-lo sagrament, però el matrimoni ja hi era de tota la vida, no? Diria que només seràs feliç si t'entregues a l'altre.
Doncs bonic aquest final. Molts dels qui ens escolten, vidus o vídues, casats, casades, fins i tot separats, separades, però han vist en el matrimoni una eina de santificació. És important, això. Sí. Moltes gràcies, Daniel Arasa, per haver-nos compartit aquest llibre. No sé si s'ha fet alguna presentació pública. En tot
encara
cas,
no, la farem d'aquí unes setmanes. Molt és que bé. Jo he estat malalt i això s'ha retrasat mica.
Doncs,
he estat un temps malalt, però ara les properes setmanes farem presentació.
Buscant Daniel Arasa, Ediciones Carena, sortirà aquest llibre, El amor de mi vida ha sido tu. Gràcies, Daniel Arasa. Gràcies, Marcel i Joan, també, per haver vingut. Tots dos podem dir que tenen llarga vida compartida també en aquesta casa, com si fos un matrimoni. No tant com 55 anys, però molts anys també. Gràcies, senyors. Fins una propera ocasió.
Adeu. Moltes gràcies.
Jo crec que en el Senyor. Jo crec que en el ressuscitat. Per ell he nascut de nou. Gràcies a la seva sang. Amén.
Estem compartint amb vosaltres la cançó Perquè ell és viu, un tema amb el qual el grup Worship.cat ens ambienta la celebració d'aquest diumenge 33è durant l'any i també Jornada Mundial dels Pobres, un dia en què la paraula de Déu ens situa davant de la dimensió de plenitud i d'eternitat que té la nostra vida cristiana. Des d'aquesta confiança en el Déu viu per sempre, resumim algunes notícies, a banda de les que ja hem comentat en el nostre col·loqui. Gairebé un centenar de representants de les diferents confraries, congregacions, arxiconfraries i germandats de Reus es van aplegar diumenge passat per la segona diada de l'agrupació d'associacions de Setmana Santa a Reus. Va ser un moment d'importància per fer memòria del camí recorregut i per preparar les properes activitats. S'ha publicat un llibre de Josep Lligada, Ser cristià en el moment present, editat pel Centre de Pastoral Litúrgica, que acaba de sortir com una nova aportació d'aquest gran liturgista i teòleg per ajudar a descobrir en 182 pàgines quins són els nous camins de fe i de vida que corresponen al nostre temps. La sala de sínodes del Palau Episcopal de Vic acollirà demà a les 11 del matí l'acte de clausura de la fase diocesana de la causa de beatificació o declaració de martiri de Jaume Serra Jordi i 168 persones més, sacerdots i laics, que van morir durant la persecució religiosa dels anys 30 a Espanya. La cerimònia estarà presidida pel bisbe de Vic, Romà Casanova. També recordem que el cardenal Joan Josep Omella va presidir diumenge passat al vespre a la catedral de Barcelona la missa diocesana per les víctimes dels aiguats causats per la Dana a la Comunitat Valenciana, Castella-La Manxa i Andalusia. En una celebració concelebrada pels bisbes auxiliars i per diversos preveres amb l'assistència del diaca Ramon Uller, l'arcabisbe de Barcelona va recordar que hi haurà una col·lecta especial a totes les diòcesis espanyoles per aquests damnificats pels aiguats el 24 de novembre. Va fer una crida a defensar la diversitat, a no tenir-hi por i a ser sembradors d'esperances i no pas de conflictes ni de baralles. I acabem comentant-vos que l'abadia de Montserrat ha comunicat aquest dilluns passat que el religiós benedictí de la pròpia comunitat, que havia estat denunciat per haver mantingut relacions amb un menor el 2019, ha estat condemnat i que Montserrat assumeix el pagament íntegre de més de 20.000 euros per la indemnització de la demanda. Montserrat demana perdó per aquest cas, el condemna, com també altres que puguin haver sorgit del passat. Fins aquí el Mirall. Gràcies. Tornem divendres vinent a 2:15, aquí a COPE Catalunya, al 783 de l'Ona Mitja. Bona setmana. Adéu-siau.